L'Àgora, de dilluns a divendres a 6:15 de la tarda a Ràdio Estel. Avui, missió i vocació.
Hola, bona tarda, benvinguts a Missió i Vocació. Els dilluns a aquesta hora descobrim quin és el propòsit de les empreses o de les persones i avui parlarem de l'ètica empresarial amb Domènec Melé, professor emèrit d'IS Business School, i amb Claudio Drapkin, soci fundador de Solo Consultores.
Per anar viatges amb sentit, patrocina Missió i Vocació. Viajar es una experiencia apasionante, deslumbrante. En Taraná Viajes con Sentido somos expertos en viajes por todo el mundo. Más de 25 años de experiencia organizando viajes y teniendo en cuenta el planeta y las personas. Nos gusta escuchar los sueños de nuestros viajeros, asesorarles y lograr que su viaje sea una experiencia irrepetible. Visita nuestra web taraná.com y conoce nuestros destinos, pensados para nuestros clientes y en favor de la sociedad y del medio ambiente. Taraná, por un turismo sostenible. Taraná.com. A Ràdio Estel, Missió i Vocació, amb David Medrano.
Doncs en uns minuts s'incorpora Domènec Melé via telèfon. Mentrestant, saludem a Claudio Drapkin. Bona tarda.
Hola, bona tarda, David.
Doncs avui parlarem de l'ètica empresarial, però potser faria falta, abans de tot, doncs, situar el concepte de l'ètica. No sé per a tu què seria l'ètica en si.
Mira, és un concepte transcendental i a la vegada potser a vegades complex de definir, però t'intentaré transmetre el que és per mi d'una manera el més simple possible. No? Per mi l'ètica té a veure fonamentalment amb les interaccions amb la resta de persones amb les que interactuem. Fonamentalment, per mi, una acció ètica és aquella acció que té com a resultat un impacte positiu amb els altres, és a dir, que tenim cura dels altres, amb un sentit ampli d'aquesta cura sobre els altres, no? Sobre el seu benestar, sobre el seu coneixement, sobre les seves capacitats de desenvolupar-se, és a dir, sobre les seves capacitats de poder estar millor que abans que, o almenys no pitjor abans de la interacció amb cadascú. No?
Mm-hmm. A partir d'aquí, quins valors, almenys mínimament, hauria de complir una empresa per considerar-se, doncs això, una organització ètica?
Bueno, fent una mica de broma, pues el ventall és ple de llum i de color respecte als valors en sentit ampli, no? Podem fer llistes molt grans respecte al quins són aquestes aspiracions que són els valors, no? Aquelles aspiracions que volen tenir les empreses, no només a nivell declarat en els seus statements de missió, visió i valors, sinó en aquelles coses que aspiren a que les conductes i els comportaments de les persones que formen les organitzacions, pues, les posin en pràctica, no? Mira, jo et seleccionaria alguns, no? Un d'ells, n'hem estat parlant en els programes anteriors, des de diferents enfocaments, i precisament és la confiança, no? El valor central de la confiança. Per nosaltres aquest és un valor central, perquè d'alguna manera la confiança a una o tres subvalors, per dir-ho d'alguna manera, no? Per ser confiable, per generar confiança, fonamentalment tu has de ser transparent, és a dir, tu has de ser honest, per tant, aquí tot el tema que té a veure amb l'honestitat i la transparència. Per generar confiança, tu també has de ser efectiu, has de ser competent, vull dir, has de ser capaç de fer allò que d'alguna manera dius que faràs, i també per ser confiable has de ser responsable, com a mínim, no? És a dir, has d'assumir les conseqüències de les teves accions. Per tant, la confiança i aquestes tres derivades serien un primer grup de valors. Per una altra banda, podríem parlar, a part de la confiança, un valor que podria ser la passió, no? És a dir, el que té a veure amb el propòsit, amb aquella energia necessària perquè hi hagi moviment positiu a les organitzacions, perquè les persones connectin amb el motor que mou l'organització, no? I potser un últim, ja et dic, n'hi ha moltíssims, no? Però m'agradaria més parlar d'aquests tres: confiança, passió i jo diria transcendència. Vull dir, és com un valor que posa el foco en quin és el llegat que volem deixar darrere nostre. És a dir, no només una organització, sinó també un equip directiu, un equip qualsevol d'una organització, o un directiu individual, la pregunta que ha de fer és quin és el rastre que vol deixar en termes de transcendència més enllà del que fa amb la seva quotidianitat, no? Per què vol ser recordat.
Uh-huh. Ara sí, saludem a Domènec Melé. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Gràcies per estar avui amb nosaltres, Domènec Melé. Et presento també a Claudio Drapkin. El tenim aquí a l'estudi, és soci fundador de Solo Consultores.
Encantat, Domènec.
Molt bé, igualment.
Doncs avui, Domènec, parlem d'això, de l'ètica empresarial. Li he preguntat al Claudio, també t'ho pregunto a tu. Com definiries el concepte ètica en si, abans de tot?
Bueno, doncs jo tinc una definició molt breu, però em sembla que és eloqüent, que és una guia per l'excel·lència humana. És una definició, en fi, que tampoc és massa original, perquè és el sentit originari de l'ètica, tal com li va donar Aristòtil. La guia per l'excel·lència humana, per la vida lograda, per la plenitud humana, vaja.
I, per tant, què és una empresa ètica portat a una organització?
Doncs miri, a veure, deixi'm aclarir un parell de cosetes. De vegades l'ètica es confon amb normes, I l'ètica és evident que conté normes, Però sobretot l'ètica és virtuts, és el bon caràcter, el caràcter amb qualitat humana, no?, que té una persona ètica, Llavors, esclar, l'ètica empresarial té com dues vessants. La part com institucional, que és el que pot fer l'empresa per fomentar el que les persones millorin humanament i actuïn bé, per tant, i després, doncs, la vessant, diguem, de desenvolupar-se humanament a dintre l'empresa. I de vegades això segons s'oblida, no? I l'ètica queda reduïda, doncs, a uns valors més o menys abstractes o un codi de conducta empresarial o unes activitats socials que s'anomenen de responsabilitat corporativa i rebre d'entendre això és una visió sens dubte ètica però una miqueta pobra, una miqueta estreta de l'ètica,
Estàs d'acord, Claudio, segons també el que has comentat, no?
Sí, totalment amb el que comentaven al principi, no?, d'aquesta qualitat humana, com diu el Domènec, amb tots els fets i comportaments, interaccions que té l'organització, els directius i les persones que la formen, no? Totalment d'acord.
Doncs a partir d'aquí, Domènec, Claudio, escoltem un petit fragment d'àudio de Rafael Alvira, catedràtic de la Universitat de Navarra.
Para cuatro días que uno va a vivir. Si es verdad que uno va a vivir cuatro días, ¿para qué hacer el bien común? Me gustaría hacerlo, es incluso bonito, pero la vida tiene dificultades y... La grandeza tiene algo que ver con la trascendencia, si no, no se puede. Pero tú no puedes... realizar la ética, no decirla en los códigos, sino realizarla sin un ejercicio de grandeza. ¿Qué es la grandeza? La grandeza es ser capaz de querer, y termino como he empezado, a la humanidad, no en abstracto, sino en concreto. Ser capaz de querer el bien común es ser capaz de querer el bien de los demás en concreto. Y eso solo se realizará si los que tienen cargos directivos, si los que forman parte de la élite directiva de una sociedad, lo encarnan y lo viven como ejemplo.
Doncs Rafael Alvira, que posa aquest exemple, para cuatro días que voy a vivir, i després doncs parla també de... la grandesa de fer les coses bé, de fer el bé comú. No sé si vosaltres, Claudio, us ho trobeu sobretot en empreses on aquest punt, aquest concepte de l'ètica s'acaba perdent potser en els treballadors. Total, jo vinc aquí a fer el que he de fer, cobro el meu sou i ja està. Un dia em jubilaré i m'és igual.
Sí, sí, ens ho trobem i ens ho trobem molt, no? M'agrada molt la idea del tall que acabes de posar perquè d'alguna manera està apel·lant a un element central que és la responsabilitat, no? Jo diria la responsabilitat professional, en qualsevol nivell, no només els directius, sinó en qualsevol nivell de l'organització, no? La responsabilitat davant d'aquí, jo diria primer la responsabilitat davant d'un mateix, davant d'un mateix precisament per fer-se aquesta pregunta que comentaven abans al començar, de quin és el llegat que jo vull deixar amb la meva petjada, no? Davant dels meus actes, no? Llavors, encara que sigui per a quatre dies que vamos a vivir, no? Pues en cada acte de relació és fonamental tenir en compte aquest bé en termes de beneficis, beneficis concrets, de deixar millor a l'altre en cadascuna d'aquestes interaccions, no? Ens ho trobem moltíssim i d'alguna manera és tot un ampli ventall de treball, perquè a vegades aquestes reflexions que haurien de ser nuclears, pues, estan d'alguna manera sobrepassades per la quotidianitat, per la necessitat de prendre decisions de supervivència moltes vegades en les organitzacions, i que tiren en una direcció que aquests elements centrals a vegades es perden, no? Però tornar una mica a la part més essencial, a la part més bàsica, és fonamental en aquests moments per assumir des de la responsabilitat aquest aspecte, diguem-ne, de qualitat humana en la part concreta. I això és una tasca que hem de continuar fent, no? Uh-huh.
Domènec Melé, què t'ha semblat el tall de Rafael Elvira?
Sí, bueno, relacionar l'ètica amb la transcendència, doncs, és posar les arrels més profundes de l'ètica, oi? Perquè l'ètica, efectivament, comporta una responsabilitat vers els altres, una responsabilitat davant d'un mateix, davant de la pròpia consciència, però, esclar, hi ha també una responsabilitat transcendent, oi? Que per qui tingui fe, doncs, aquest transcendent és Déu, i per aquell que no tingui fe, doncs mira, doncs no sé, alguna cosa que supera un mateix, que no és simplement sentir-se bé amb un mateix, sinó tenir la consciència de que s'està actuant bé, no? A mi m'ha interessat molt el que ha dit el Rafael Elvira, de concretar el bé comú, perquè, clar, buscar el bé comú pot quedar una miqueta abstracte, no? Potser en termes empresarials, és prou gràfic, penso que la gent ho entén bastant bé, això, els executius, doncs buscar el bé de l'empresa més enllà d'interessos personals, oi? A vegades sempre hi ha aquest conflicte, no? Doncs buscar els meus interessos, el bonus que trauré, o doncs una possible promoció, o el que quedar bé davant del Consell d'Administració, i després, doncs el bé concret... Perdó, l'interès personal, no?, que de vegades hi ha aquesta contraposició, no? Llavors, el bé comú és això. Però, a la vegada, el bé comú es manifesta, doncs, amb el bé de les persones, oi? El bé de les persones. Però amb el bé de les persones que constitueixen l'empresa. Clar, jo crec que aquí hi ha una cosa que jo en parlo molt i que està, penso, poc desenvolupada, que és el que jo en dic l'ethos, el manager i l'ethos, en dic en anglès, l'ethos del directiu, eh? L'ethos vol dir el conjunt de, per dir-ho senzill, de valors, de conviccions que hi ha, no? Llavors, clar, això és molt important, eh? I això és el més difícil de canviar, però em sembla que és el més essencial, no? Que no és el mateix veure l'empresa, doncs, simplement com a instrument productiu, o veure l'empresa com una comunitat de persones, doncs, que han de donar béns, serveis, en benefici, per descomptant, no? Canvia totalment. No és el mateix veure les persones com recursos humans, stricto sensu, si hi ha gent que jo utilitzo per aconseguir uns certes objectius, o veure com a persones, no?, que tenen dignitat, que l'empresa, doncs, ha de significar alguna cosa més, doncs, que cobrar un sol a final de mes, que ha de significar, doncs, tenir un treball amb significat, que ha de significar desenvolupament humà, etc. Llavors, clar, quan es canvia aquest ethos, aquesta mentalitat, podríem dir, del directiu, la forma de dirigir és completament diferent, doncs, que una persona que només està enfocada a objectius econòmics.
Uh-huh. Clàudia, vols afegir alguna cosa més a propòsit del que comenta Domènec Melé?
No, que precisament jo crec que estem en un moment en el qual aquesta distinció, no, entre l'empresa com a bé productiu o l'empresa com una comunitat de persones en si mateix és transcendent, vull dir, és un punt d'inflexió molt important, i d'alguna manera apel·la, no, tornem a la responsabilitat o a la pròpia sensibilitat dels directius per entendre aquesta comunitat de persones, com un sistema de relacions de persones on el bé d'ells té a veure no només amb l'àmbit exclusivament econòmic, sinó té a veure amb com es relacionen, amb com construeixen sentit, amb com d'alguna manera construeixen capacitat de desenvolupar-se, no? Aquesta, diria jo, canvi de foco, transició o evolució d'aquest concepte d'organització, per mi en aquests moments és absolutament central, no? És el com els directius conceptualitzen l'organització, com miren l'empresa, com entenen l'empresa en termes de propòsit i en termes de configuració, no? Uh-huh. Aquí hi ha un foc comú transcendental de treball.
Tant Domènec Meloia com tu esteu parlant del bé comú, del bé de l'empresa. També ho ha comentat Domènec d'una manera o altra. Moltes empreses incentiven el treballador a través de bonus, viatges, premis. Segurament està molt bé, però és més important el premi de la confiança. O sigui, què ha de donar un directiu o un executiu, un empresari, als seus treballadors perquè es quedin i es quedin a gust? I que no estigui basat únicament, doncs això, amb els premis, si vens una miqueta més del que et demanem.
Domènec, no sé si vols...
Sí, no, a veure, aquí hi ha un tema que jo crec que està molt estudiat en direcció d'empreses, és el tema de les motivacions. I clar, això dels premis, dels incentius, dels bonus, dels viatges, de les gratificacions, això és el que se'n diuen motivacions extrínseques, és a dir, que són externes a la pròpia persona, no? Després hi ha una motivació intrínseca, doncs, que té a veure amb això que tu deies, no? Que en fi, que realment és important, no? Doncs de sentir-se una persona, doncs, que es compta amb ella, de trobar un significat al treball, de donar-se compte que allò que s'està fent no és ja, doncs, fer productes, sinó que és veure la dimensió de servei que té tota activitat. Això és una motivació intrínseca que quan els treballadors la tenen, doncs, l'empresa va d'una altra manera. I això no és fàcil, i requereix molt de temps. S'ha d'anar desenvolupant tota una cultura que porta temps, i en aquesta cultura és molt, molt, molt important el lideratge i l'exemplaritat del directiu. Mm-hmm.
Sí, jo només afegiria, és com una cultura on el sentit del reconeixement està present en tota la seva amplitud, tant que les persones se sentin reconegudes en el projecte, és a dir, el projecte empresarial els connecta amb cert sentit personal, o que la pròpia organització els reconegui amb ells, no?, en termes de que formen part d'alguna cosa més gran, més transcendent que exclusivament una transacció entre hores a canvi de treball, no?, i poder estar connectat amb aquest tipus de motivacions més profundes, més intrínseques, no? Uh-huh.
Sí. Doncs a propòsit del que estem...
Comporta amb això, i sobretot amb el que hem dit abans, i penso que aquí hi ha molt camp per córrer, doncs que fa falta tot un canvi de mentalitat, sobretot, no?, i de manera d'entendre l'empresa. I aquí jo crec que anem en aquest sentit, És a dir, que hi ha una divisió, doncs, de l'empresa, doncs això, doncs molt economicista, que encara està molt present, però jo crec que de mica en mica, doncs, s'està superant.
Mm-hmm. Jo crec, David, que jo crec que al final serà... El context de l'entorn està anant amb una velocitat tan elevada i amb una complexitat tan elevada que precisament l'enfoc mecanicista crec que arribarà a un punt d'esgotament, és a dir, té uns espais on és absolutament apropiat, eficient, eficaç, però hi ha altres espais que tenen a veure més amb la complexitat organitzacional on es canvia la mirada o el foco, o les eines tradicionals no serviran. Per tant, jo crec que una de les coses que ens poden ajudar a aquesta transició en la mirada sobre l'organització serà la pròpia pressió del context, no? La pròpia complexitat que hem de gestionar, cada cop més elevada. No?
Uh-huh. Domènec Melé, Claudio Drapkin, escoltem un últim tall d'un catedràtic a un altre. Passem de Rafael Alvira a Alejandro Llano.
Cada uno es, en cierto modo, dice Aristóteles, causante de su propio carácter. No, es que este tiene muy buen carácter. Bueno, ¿por qué? Porque se ha trabajado a sí mismo bien. Es que ve. Bueno, ve porque adivina, trabaja, aguza el ingenio. Y eso da la competencia. No, somos demasiado, me parece a mí, demasiado afanosos en lo que se refiere a competitividad. Pero claro, lo importante no es ser el mejor, lo importante es ser bueno, porque se puede ser el mejor y ser malo. Dice, no, de toda esta línea, los mejores somos nosotros. Y cuando nos vamos al desastre, nos vamos todos encabezados por el mejor, ¿no? No, no, lo importante es ser bueno. Si eres bueno, hombre, tienes que ser mejor, pero no el mejor necesariamente. Si eres el mejor, miel sobre hojuelas, pero sabiendo bien que puedes ser el mejor siendo malo. Es el mejor de la clase. Bien, es verdad que es muy malo, ¿no? Y todos los demás son un desastre, ¿no? Bueno, lo importante no es ser el mejor, pero hoy día eso se lleva mucho.
Doncs Alejandro Llano, se puede ser el mejor i ser bueno, però també se puede ser el mejor i ser malo. Jo crec que ha estat, és i serà una realitat, la competitivitat entre treballadors, entre departaments, el voler ser el millor, en definitiva. No sé què us ha transmès aquest àudio.
Bueno, jo crec que avança en la mateixa direcció del que estem comentant, no? Depèn on poses el foc en la teva activitat, no? O en la teva acció, en la teva manera de fer. Ser millor, ser efectiu, aconseguir resultats, es pot fer de moltes maneres, no? I pots aconseguir-los d'alguna manera destruint relacions, destruint valors o destruint o fent-ho d'una manera que no és la més ètica ni adequada, o ho pots fer d'acord amb això. És a dir, pots ser millor i bo o millor i dolent, no? En aquesta línia. Jo crec que és molt interessant aquesta distinció, perquè d'alguna manera posa en contrast o posa en el mateix nivell, o almenys un per sobre de l'altre, la necessitat que és tan important el com el que s'aconsegueix, no?
Domènec Melé.
Sí, això és l'antiga distinció, jo crec que Alejandro ja no ho tenia bastant al cap, entre les habilitats, que podríem dir en sentit ampli, tècnic, i aquí podríem incloure també doncs, habilitats estratègiques, organitzatives, etc. I després, per l'altre cantó, doncs, la qualitat moral, que és el que tradicionalment hem dit les virtuts. Les virtuts. Clar, són dues coses diferents. La virtut és el que fa bo a una persona. Les capacitats tècniques és el que fa bo al producte. Però, en canvi, no són dues coses completament diferents, i això es veu especialment clar amb el treball directiu. Perquè, clar, el treball directiu és, sobretot, dirigir persones. El management is about people, deia Peter Drucker, no? O sigui, la direcció és sobre persones, no? Llavors, esclar, encara que sàpigues tot tipus de tècniques psicològiques, de com tractar la gent, etc., si realment no et falta aquesta bondat, aquest preocupar-te de la gent, aquest respectar la gent, aquest estimar la gent, aquest procurar que els altres es puguin desenvolupar, tard o d'hora la gent se n'adonarà, no? I llavors, doncs, aquesta confiança, aquesta voluntat de cooperació i tot això minvarà, no? De manera que, per un cantó, són habilitats tècniques i per altre cantó és qualitat moral. Però les dues coses no són tan separades, no? Van molt juntes. I llavors, esclar, un bon directiu doncs, ha de tenir una bona qualitat moral. I això s'ha d'anar desenvolupant. Perquè un es fa bo no per fer un curset, oi? Sinó que és per anar desenvolupant actes bons, amb llibertat. Llavors és quan van creixent les virtuts i un es va fent bo. I a la vegada doncs, la formació tècnica doncs, que també fa falta per una de cantó i la integració de les dues coses en la persona. Llavors, un bon directiu, per resumir, doncs, és una persona que té això, una bona preparació tècnica, però sobretot té una qualitat humana que fa que sigui doncs, un bon líder i que la gent doncs, es pugui fiar d'ell i que la gent doncs, tingui aquesta voluntat de cooperar i aquesta motivació per fer el que cal pel bé comú de l'empresa.
Molt bé. Doncs ens acomiadem. Domènec Melé, moltes gràcies per haver-nos acompanyat.
Gràcies a vosaltres.
I fins aviat, fins a propera. Claudio Drapkin, la setmana que ve més. Ens
moltes
tornem
gràcies,
a escoltar.
David.
Gràcies a tots. Fins al proper dilluns. Adéu-siau.
Viajar es una experiencia apasionante, deslumbrante. En Taraná Viajes con Sentido somos expertos en viajes por todo el mundo. Más de 25 años de experiencia organizando viajes y teniendo en cuenta el planeta y las personas. Nos gusta escuchar los sueños de nuestros viajeros, asesorarles y lograr que su viaje sea una experiencia irrepetible. Visita nuestra web taraná.com y conoce nuestros destinos, pensados para nuestros clientes y en favor de la sociedad y del medio ambiente. Taraná, por un turismo sostenible. Taraná.com. Taraná Viatges amb Sentit ha patrocinat Missió i Vocació.